La lectura és un element essencial per aprendre durant els primers anys d'escola. Malauradament, no tots els infants tenen aquest hàbit i a vegades tenen dificultats a l'hora de llegir, però no patiu, hi ha solució. L'Institut de la Infància organitza Llegim i Gaudim, un espai dedicat a nens i nenes de 8 a 10 anys que puguin tenir dificultats a l'hora de llegir. Amb aquest espai es pretén que s'apropin d'una manera entretinguda a l'hàbit de llegir. I per parlar-ne ens acompanya la directora de l'Institut de la Infància, Verònica Bronstein. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com va aquesta preparació d'aquest espai de Llegim i Gaudim?
Bé, amb molta il·lusió, és un projecte nou i ho fem a la ciutat i bé, molt contents.
Com neix aquesta iniciativa? En quina inquietud teniu per crear aquest espai?
Bé, normalment nosaltres el que fem és recollir, escoltar les demandes que hi ha i el que hem fet en aquest cas és donar un pas més perquè estem treballant amb llibres a la ciutat, amb infants i amb família, des d'una vessant de goig, de plaer, de llibertat, perquè el llibre està normalment... A l'infància està associat a la biblioteca, el nen llegeix a la biblioteca, a l'escola i per anar-se a dormir. En canvi, és curiós, però els adults tenim una relació més lúdica amb els llibres, més lliure, i podem llegir a l'avió, al restaurant, a la cafeteria, al parc, a la platja, i el nen no, és curiós. I el que nosaltres volem és, per una part, recuperar aquest hàbit, aquesta relació amb el llibre, i portar-lo a espais naturals dels nens, i per això fem activitats als parcs i activitats amb música i amb concerts on la literatura està present. I per una altra part, el que volem sempre, més enllà del llibre, és recuperar el vincle de pares i fills, de mestres i alumnes. I aquest projecte en si fa molt èmfasi en aquest sentit, en la relació de pares i fills.
Ara entrarem a la feina que s'ha de fer des de casa, en aquest sentit, per fomentar l'hàbit de la lectura, però la feina que es fa a les escoles i a les biblioteques, en aquest sentit, com la valoreu vosaltres?
Nosaltres creiem que estem en un moment fantàstic, o sigui, mai hem tingut els recursos... La motivació a nivell de professorat, la valoració per part dels pares. Ara tenim la feina social també d'acompanyar tot això, perquè si no, amb això únicament no podem.
Clar, exacte. Quina feina s'ha de fer des de casa perquè a les criatures, als nanos, els agradi llegir? Ja no els agradi, sinó que ho prenguin com una cosa normal, natural, que sigui part de la seva vida i no només, com deies, d'aquests moments tan concrets.
Bé, abans de tot, si un nen viu i creix en un ambient amb llibres, és molt natural que el nen tingui una relació amb els llibres, igual que menjar, igual que jugar. Si un nen ve que els pares llegeixen, no hem de fer res, perquè és una cosa que està dintre de la família. El problema és que no tots els nens viuen en aquesta situació, i el que nosaltres creiem és que a nivell social hem de donar moltes més eines i també que els pares puguin tenir-les molt a l'abast, no únicament anar a la biblioteca, anar a enviar al nen i fer projectes dintre de l'escola, sinó que el llibre pugui viure, igual que fa uns anys al metro gairebé ningú llegia i ara veiem que la gent va llegint més. O sigui que si socialment tenim el llibre al carrer és molt més fàcil, i ja no és una qüestió de foment de la lectura, és una qüestió de pensament. Si tenim una societat que pensa més, que té una manera de reflexionar i de fer-se preguntes, estem millor.
Exacte. Però de tota manera, per exemple, es pot donar el cas que a una llar es llegeixi, però al nano no li interessa. Jo, per exemple, recordo fa unes setmanes en aquest mateix espai, un divendres, també parlàvem amb una nutricionista que ens parlava sobre els hàbits a l'hora de menjar, i ens deia que als nanos arriba un moment que no els agrada certs plats com les verdures, el peix. Pot passar el mateix, malgrat ser un bon hàbit, que arriba un punt, per exemple, aquesta que dèiem dels 8 als 10 anys, que al nen no li interessi la lectura? Es pot donar?
Sí, i tant, perquè passa amb la lectura, passa igual que amb altres valors o qüestions. O sigui, no, és una vacuna. Nosaltres podem donar-li les eines, però després cada nen també porta la seva pròpia motxilla, els seus propis interessos, i que un nen quan és petit no llegeixi tampoc vol dir que sigui una persona que no llegirà el futur, perquè molts nens no llegeixen quan són petits i després tenen més interessos en jugar, en dibuixar, en crear, descobrir altres tipus de llenguatges, i quan arriben adults són bons lectors i tampoc passa res. I al revés també, de famílies que no llegeixen, hi ha nens que surten amb un hàbit lector molt, molt alt. En termes generals, diguéssim, igual que la nutrició, si un nen des de petit li donem les eines perquè pugui menjar més sa, esperem, almenys és el que nosaltres podem fer com a adults, no? Donar-li les eines. Després ja depèn també de cada nen i també les qüestions. Hi ha nens que tenen dislèxia, hi ha nens i això també és un problema i s'ha d'ajudar i s'ha de diagnosticar i s'ha de donar també el camí.
Exacte. Què pot fer de bo l'hàbit de la lectura per un nen? Tenim per una banda l'escola, però més enllà d'això, què tindríem?
Què tindríem com avantatge, vols dir?
Exacte, sí, sí.
Bé, la descoberta d'altres mons, perquè el nen quan és petit té el cap ple de fantasia i a mesura que va creixent la fantasia es va reduint i la realitat va creixent. I la lectura el que fa també és com aquest pont entre la fantasia i la realitat. Ajuda un nen que pugui trobar aquest camí, que pugui trobar les respostes de la realitat, que de vegades no entén. Per exemple, quan un nen comença a preguntar-se per la vida, per la mort, clar, la lectura és un espai que també pot ajudar a acompanyar i donar respostes. I al revés també, quan anem creixent i ja la fantasia ocupa un lloc més petit, més reduït, també la necessitem. I de vegades la lectura ens pot portar a viatges i a mons fantàstics que també necessitem.
I tancant-los. Això pel que fa, diguem, a aquesta via extraescolar, però és evident que un nen que té l'hàbit de la lectura molt inculcat a l'escola, doncs es nota.
Sí, a més, tot el que és la comprensió lectora. Nosaltres no treballem al foment de la lectura en si, però sí que entenem que és important que la comprensió lectora està fallant molt i això és una cosa que ens ha de preocupar perquè tenim adolescents, adults que comencen a no entendre el que llegeixen i és una manera també de ser analfabets, no? Amb tota la tecnologia que és benvinguda i que també està molt bé, no? Però que si no aprofundim en el que és entendre el que estem llegint, el que estem parlant, no? Arriba un moment que també com societat això no funciona.
Exacte. Llegim i gaudim aquestes sessions. Tindrà lloc avui, divendres de la setmana que ve i també divendres 26. Amb aquestes tres sessions que tindran lloc a la Casa de Cultura per la tarda, què s'hi podrà aprendre? Què trauran de nou els nens i també els pares?
Sí, és un espai, primer, de vinculació, o sigui que els nens venen acompanyats. És un espai social perquè entre els pares també podran trobar eines i podran intercanviar i podran donar-se consells entre ells i nosaltres el que farem és afavorir que això pugui succeir. I cada setmana s'aniran també amb unes petites pautes, uns petits consells per treballar al llarg de la setmana. A més, descobriran materials que trencaran la manera de llegir i d'apropar-se a la lectura, perquè normalment quan els llibres estan dividits, classificats per edats, perquè és una convenció que respon més a tema editorial, de llibreria, d'organització, perquè alguna organització s'ha de tenir, sí. Però això fragmenta molt l'apropament dels nens a la lectura. Nosaltres trenquem amb això i el que fem és, per exemple, llibres que són de nadons, que són fantàstics perquè, no sé, posen biberó, xumet, pantaló i petites paraules, però això és fantàstic per quan un nen comença a llegir, perquè tenen paraules i imatges. I des de l'escola això, clar, no pot passar, a la biblioteca tampoc. El que nosaltres fem és retrobar el nen amb llibres que potser que ha deixat de llegir però que li agraden molt visualment, o nens que tenen molta por, que tenen una por terrible a apropar-se perquè veuen moltes pàgines, moltes lletres, i això el que fa és frenar l'apropament, i el que fem és recuperar-ho a través de llibres que potser que no tenen paraules, o potser que tenen un tipus d'il·lustració que és preciosa, o potser que són de pop-up i que són com petits teatres que es van muntant, i el que fem és que puguin trobar el llibre, el seu llibre, i que puguin tenir aquest interès d'obrir un llibre i descobrir el que hi ha dintre.
I a més la literatura literatura infantil està ara mateix en un moment fantàstic, perquè tenim aquí l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirassol, que ens visita cada dos dimecres per portar-nos novetats de literatura infantil, i porta coses fantàstiques, que a mi personalment m'encanten per mi.
Sí.
Que llavors a un nano li ha d'agradar, suposo, per nassos, pràcticament.
Sí, un dels secrets que nosaltres treballem, i és una cosa pròpia nostra, és que nosaltres treballem més que amb el nen, amb l'adult. O sigui, quan fem espais de lectura, posem música de jazz o de blues perquè els pares estiguin molt bé. Ah. El nen, per suposat, que li agrada aquesta música també. Clar. Però el que fem és recolzar l'adult perquè l'adult pugui estar amb llibres en aquesta estona, i que l'adult que ho porti no vulgui anar-se a prendre un cafè, sinó que vulgui estar perquè els llibres que trobarà seran preciosos. Clar. Això que t'ha passat a tu és el que nosaltres permanentment treballem.
Clar, això és el que es diu molt sovint quan es fa cinema infantil, que és el gran repte dels directors d'aquestes pel·lícules, que és un cinema que ha d'agradar als nens, evidentment, però també als acompanyants dels nens. Mm. I aquest és el gran repte, perquè al nen segurament li agradarà.
Fixa't que, paradògicament, el que està passant és que els grans festivals, els grans esdeveniments, per exemple, no donaré noms per un tema de respecte, però el que han fet és, volen públic infantil, però donant productes que són d'adults. I tu pots anar a un festival de música i els nens li posen cascos. Per què? Perquè volen continuar donant un servei als pares, que abans eren adolescents, joves, que anaven a aquests festivals. Ara volen que portin els nens, però no estan preparats per donar un servei als nens. Posen música amb uns decibelios enormes, no estan gens adaptats.
Clar.
I el que estan portant és que el nen vagi arrossegat per l'adult. Nosaltres fem al revés. Okay. Fem recuperar la infantesa de l'adult, fem que l'adult tingui interès en el món del nen i que l'adult hagi de posar-se a l'alçada del nen. Però no amb esforç, sinó perquè trobaran coses que l'agradaran, perquè tothom porta un nen dins. I a tothom ens agrada llegir llibres infantils, per què no?
Verònica, ja que ets aquí avui amb nosaltres, no volia deixar passar l'oportunitat de preguntar-te per Petits Grans Llibres, que pel que m'has comentat abans d'entrar en directe ja està rodant.
Sí, és gairebé una primícia, perquè aquesta setmana ja fem tot el tema en premsa, però bé, ja que estic aquí i aquesta casa és una institució amiga dels nostres projectes, serà del 7 al 12 de maig. És un luxe tenir aquest projecte a la ciutat, és la quarta edició. Quarta edició, que és conseqüència de 10 anys de treball a la ciutat amb infància, família i literatura. Ve gent de tota Catalunya. Jo recomano que la gent de la ciutat, que de vegades tenim tantes coses i ja estem acostumats, la meitat dels visitants són de la ciutat, la meitat és de fora, o sigui que és un esdeveniment ja nacional. I és una cita que aquest any torna a ser al claustre del monestir, al museu, i bé, amb convidats de luxe tindrem gent de nom i d'una experiència i una trajectòria fantàstica. El dissabte al matí estarà, com l'any passat, dedicat a nens de 0-3, amb un ambient molt més tranquil encara. Encara és tranquil, és molt relaxat, però encara ho serà més. I amb nens, per nens amb necessitats especials, perquè nosaltres treballem també molt amb aquestes famílies que no tenen una oferta lúdica, educativa, social, de vegades per portar els nens. I l'any passat han vingut nens de la Fundació Nexe, que són pluridiscapacitats. Fixa't que no és gens fàcil, però tenim nens amb síndrome de Down, tenim nens que necessiten també un ambient i una oferta i una cura, perquè tots els professionals que treballen són gent que ve del camp de la psicologia, de la psicopedagogia, mestres, logopedes, o sigui, és un equip professional d'un gran nivell. I bé, ho tenim a la ciutat, o sigui que jo estic molt contenta, és un luxe realment, sí, sí, sí.
Verònica, avui hem parlat sobretot d'aquest espai Llegim i Gaudim. Recordem que tindrà lloc avui la primera sessió a 6:15 fins a 7:15 a la Casa de Cultura. El tornarem a tenir la setmana que ve i també d'aquí dues setmanes, el dia 26 d'abril.
Sí, és una activitat que requereix una inscripció, és gratuït, és una experiència pilot, depèn de com vagi potser que tornarem a repetir, però no és per venir un dels tres dies, sinó que és un procés de tres setmanes.
O sigui, és un curs.
És un curs, o sigui que només han d'escriure a Instituto de la Infancia, en castellà i tot seguit, @gmail.com, i si no, poden trobar al 610-290-914 i demanar informació.
Verònica Bronstein, directora de l'Institut de la Infància, gràcies per ser aquí amb nosaltres, i ja t'ho dic ara, ja t'emplaço a tocar d'aquí uns dies per parlar sobre petits grans llibres, que estem esperant que tal funciona aquesta nova edició. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.